Petit Plaer, de dilluns a divendres de 5 a 8 amb Àngels Hernández i Ferran Pascual.
Passen 2 minuts de les 7:30, comencem ara la crònica cultural. En Bernat Cifra, al telèfon. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Maria Àngels.
Gràcies, Bernat, com sempre, per compartir amb nosaltres aquesta mitja horeta plena d'informacions destacades. Així que endavant.
Àlido. Molt de gust d'estar en Ràdio Pollença i en tots els oients, totes les persones que aprecien Ràdio Pollença i, per què no dir-ho, perquè aprecien també aquest racó meu del dimecres a les 7:30, dimecres a les 19:30, ja ho sabeu. Bé, avui tenim un temps que no es fredolec del tot. Fa fresca, però no fa fred. Ja mos trobam a mitjà, en els jorns mig de la tardor. Ja sabeu, l'otoño se diu, en mallorquí se pot dir autumne, o també dir la tardor. Autumne o dir la tardor. De modo que estem a la meitat de la tardor. Ja mos enfilam cap a l'advent i sobretot cap a l'hivern, que serà a partir del 21 de desembre, i després ja tenim el Nadal, que mos encalentirà a tots de vida familiar, encara que tinguem aquest desastre de la pandèmia, que encara apareix, ara se parla un poc, o se va parlant més cada dia, de les possibles vacunes, que hi ha moltes vacunes, i ara ja se parla quasi més de com s'ha de distribuir, com s'ha de vendre, el que significarà comercialment, que això indiscutiblement serà un negoci en tota l'ànima. Però a nosaltres el que ens interessa és que ens alliberi d'aquesta pandèmia, que una vegada que ens han posat la vacuna, que vol dir que ens injecten la mateixa malaltia perquè nosaltres desenvolupem un antivirus, un anticòs, el que ens interessa no és com se distribueixi ni siquiera com el que valgui, sinó el que ens interessa és que ens curi. Les estadístiques estan sobre un 90% de certesa amb això. Inclús s'arriba a 95 o inclús més d'efectivitat, de veracitat. Això és molt important perquè, clar, amb inventar-se una cosa d'aquestes se té més por en els perjudicis o en els efectes col·laterals que no pròpiament en el seu preu i la seva distribució. Bé, ara d'esperar que Déu tingui compassió de nosaltres i vagi inspirant a tots aquests laboratoris que fan aquesta vacuna, que la elaboren, que tingui encert amb ella, que tinguin encert amb les proves que facin, a fi de que ens donin una solució clara i verídica, sobretot, verídica, que puguem confiar en ella i en qüestió de mesos, ja no deim de setmanes, deim mesos o inclús algun any i tot sense anem esveint aquest assot que Déu ha permès damunt nosaltres, qui sap per què, per ventura, no fem la bondat que toca, no obram de la millor manera, i aquesta pandèmia, el coronavirus o el Covid-19, ha estat un autèntic assot que hem tingut, hem tingut un càstig soberà. Has d'esperar que mos curi l'enfermedat, aquesta vacuna, però també que la vacuna, que l'enfermedat, l'epidèmia, hagi servit per curar molts a nosaltres, per curar el nostre interior. No se tracta d'ara de fer sermons ni meditacions ni tot això. No se tracta, no, perquè per res estan per sermons ni meditacions. Ja en tenim un de bo en l'enfermedat en si. Però sí que, esclar, tot mos ha de servir per qualque cosa. Per què haurà servit això? Aquesta prova que Déu ha enviat, per què mos haurà servit? Què hem de corregir de la nostra vida? Què hem de corregir a nivell individual, a nivell de pobles, a nivell de nacions i a nivell del món? Què hem de corregir? Hi ha moltes coses per corregir, moltíssimes. I, per tant, seria bo que un càstig, un xot com aquest, m'ho fet veure que sí, que hem de canviar un poc. Les riqueses continuen estant molt ben distribuïdes i de vora gent que li sobra hi ha gent que li manca, que li falta el moment necessari. Hi ha molta fam pel món, hi ha molta desnutrició, hi ha molta cosa que s'hauria d'arreglar o s'hauria d'anar arreglant, si no solucions totals immediates, que això no els atendrà mai, sí solucions lentes, però al cap i la fi solucions serioses, que mos hi posem en sèrio a treballar uns pels altres, a respectar-nos uns amb els altres, a donar-nos remei uns amb els altres, etc, etc, etc. Millorar el món no fos cosa que haguem de tenir altres epidèmies, altres pandèmies o requigudes de la mateixa perquè arribem a obrir bé els ulls i arribem a armenar-nos. Bé, després d'aquesta introducció, ja passant sobre el temps i aquesta pandèmia que ja dic, que s'obri alguna finestra cap a la curació o almenys a la millora d'aquest estat que tenim. Una vegada hem dit que això anem a passant pàgina a veure que morto el dia d'avui, que és dimecres 18 de novembre. Dimecres 18. Bé, jo volia recordar sobretot el sant, però no els sants d'avui, com sempre hi ha molt de sants. Ja sabem que en el calendari se'n marca un perquè és lle o caseller de calendari, però si un consulta el calendari de l'Església, n'hi ha més d'una cinquantena diària. Fixeu-vos, ja són d'apuntar 50 nòmats dins cada caseller del calendari. No hi cabríeu. Bé, jo m'atreu sobretot la figura del deí, Santa Isabel. Ahir era Santa Isabel d'Hongria. Santa Isabel d'Hongria, aleshores, era una senyora o una dona que va viure 24 anys. Era duquesa. Era d'alta alcúrnia, se va casar també ben casada amb un senyor de gran alcúrnia, va tenir 3 fills. Però el marit se va morir molt prest perquè va anar a lluitar a les cravades. Ja sabeu, les cravades, aquelles guerres de l'edat mitja, des del segle XIII i XIV, que els promovia la cristiandat per anar a reconquistar, sobretot a reconquistar els llocs sants, terra santa, que havia caigut, havia passat de mans cristianes, perquè eren les que ho havien de tenir, perquè allà va néixer i va viure i va morir Jesucrist. Per tant, pareix que era un patrimoni dels cristians, i ho va ser, però després els moros, l'islam, que diuen la religió de l'islam, el va prendre i el va posseir durant molts de segles. I encara allà anau per Israel o per Palestina i en veig una borrada de moros, a més de jueus. Bé, idò, aleshores, Europa enviava aquests legionaris, aquests exèrcits, a anar a conquistar Jerusalem. N'hi va haver 8 de cravades i va en conjunt va ser un fracàs. I era perquè, entre altres coses, no eren sempre ben intencionades. No anaven a reconquistar i tornar a fer cristians aquells territoris que havien pertanyescut a la Iglesia cristiana, als cristians. Crist, per qui va néixer, i els seus seguidors cristians. No hi anàvem solament per reconquistar-los, sinó per molt d'altres interessos, per econòmics, per molt d'ells d'aventura, anar a Palestina a lluitar contra els moros, com si fos una autèntica aventura. Bé, total, tot això, aquesta mica d'explicació que donava de mules cremades i tot això, és per dir que Santa Isabel d'Hongria, casada de més de 9 anys, va perdre el marit pres de més 23 o 24 anys. Ella només va viure 24 anys, li va sobreviure poc temps en el marit. Havia tingut amb ell 3 fills. I aleshores ella s'havia ficat molt amb el nou frares que circulaven per Europa i que feien molta de caritat, però molta, que eren dues fundacions importants d'aquesta època. Sant el Dominics o Dominicans, fundat per un frare espanyol, Sant Domingo o Sant Domènec de Guzmán, i els franciscans, fundats per Sant Francesc d'Assís. De modo que un orde d'origen espanyol i un altre orde d'origen italià. Aquestes ordes se dedicaven a fer molta de caritat, molta de caritat. A ensenyar molt, també, eren ordes molt catequistes, ensenyaven molt la doctrina, tenien autèntics savis de la doctrina cristiana, o sigui, els teòlegs, per exemple, Sant Tomàs d'Aquino, a casa res, Sant Albert Manna, Sant Joan d'Uns Escot, etc, etc. Aleshores, però, a més, que és el que va treure més en aquesta duquesa d'Hongria, a Isabel, li va treure sobretot la caritat enorme que feia. Aleshores, ella, ja de jove, sent duquesa i casada com a duquesa, ja prescindia molt de la seva cort. Ella havia nascut a prop d'Hongria, a l'imperi d'Hongria, no pròpiament de la nació d'Hongria d'ara, sinó de vora, Txecoslovàquia. A Txecoslovàquia, a la seva capital, que se diu Bratislava, Bratislava, que està de vora el Danubi. Jo, que he viatjat per el Danubi, és un viatge que recomana a tothom, en Vaporetto, és una cosa sèria per a visitar les ciutats que estan a de vora el riu, des de, per exemple, Budapest mateix a Hongria, o Viena, a Àustria, i o Bratislava, una altra ciutat que se banya dins el riu Danubi i que està a la... en el, a la, és a la capital de Txèquia, Bratislava. Aquí va néixer Isabel i, la, ja dic, la casaren de més de 8 o de 9 anys amb un tal Lluís IV d'aquelles terres, Lluís IV. Va tenir la sort de que el seu marit li feia molta gràcia, això no passa en tots els matrimonis, la vida que duia ella, que era una vida, no una vida de gran senyora i de pompa i de luxe, sinó una vida d'autèntica pobresa i d'autèntica caritat. O sigui, ella vestia molt honestament i sobretot molt pobrament, sent duquesa i sent la dona del príncep aquest del Lluís IV, sent una espècie de reina, encara que fos només duquesa, li feia gràcia al seu marit que se dedicàs tant en els pobres i que els donàs joies, o els vengués joies i els donàs d'on més, que els donàs els seus vestits més bells, més costosos i tot això. I que ella visqués dins la cort de Bratislava o Marburgo, aquestes ciutats tan conegudes del centre d'Europa, que no coneixen la mà, però sí coneixen el riu Danubi. I no li feia gràcia que ella se dedicàs tant a la caritat, se dedicàs molt a la caritat. Això no tots els marits de vegades estan d'acord amb les feines, amb la caritat que practiquen les seves dones, que sempre les volen curres i ben pintades i ben enjoiades i que llueixin molt. I d'aquest estava d'acord en que Lluís Porc vestís pobrament, vengués totes les seves joies, i tot això em fes una quantitat de llimosna, almoina, com han de dir, una cosa sèria. Ella cuidava el mateix malalt. No solament anava a hospitals o això, per donar els adobers o donar els vestits o donar joies, sinó que, a més, els atenia en els menjadors de la cort, allà dins Hongria o dins Txecoslovàquia, i els atenia a la cort, a la cort en aquests pobres, els atenia a dinar, els rentava els peus, els curava les ferides. Bona, una cosa que no se pot concebre, una lota jove al cap i a la fi, que va ser la categoria de reina o de princesa des d'haver de 9 anys a 24. Inclús quan va morir el marit, ella se va a ficar monja, va fundar un convent, i se va a ficar allà de dins, però no per comandar i dur les escorretjades i tal, sinó simplement com una monja més, com tal de tenir aquesta mania que tenia tan forta, cuidar en els pobres. Això són vides extraordinàries. Perquè, esclar, caritatius ho som un poc tots, no hem de dir que no ho siguem, qui més qui manco dona algun dobbés als pobres, o a la bacina, o pertany a qualsevol obra religiosa, o obres missioneres, qui més qui menys ho fan, això. No partim de zero, no hem de pensar que som tan desastre que partim de zero i veiem que el món s'esborra butxa a davant nosaltres i que nosaltres no fem res perquè per als pobres o per als malalts o tot això. Clar que fem qualsevol cosa. Però arribar a graus de caritat, com va arribar Santa Isabel d'Hongria, per això va arribar a Santa, això de vendre totes les joies i tots els vestits que tenia, de tenir els pobres dins la cort i donar-los a menjar, curar-los a la ferida, i allò, aquella cort, en lloc d'un palau i unes sales i tot allò, el que era res, unes sales on estaven plenes de lliteres i de catres i tot això, amb gent malalta, amb gent amb una molt poca atractiva perquè fa mal olor, olor de ferides, olor de tot el que vos podeu imaginar. I doncs ella s'hi trobava la mar de bé allà, i va consumir la seva vida de 24 anys i sobretot aquests anys que va decidir això com a de princesa o de duquesa i sobretot després quan va fundar un monestir, monestirs o sanitaris com el que parlar. Tot això vol dir que és d'una un exemple impressionant, realment una dona que fa tot això. Va bé que hi hagi tanta gent que li tingui devoció, que li tingui devoció, i hi hagi tantes dones que nomen Isabel, Santa Isabel d'Hongria. Mireu quin himne tan hermós que té, que he trobat, i precisament l'he trobat traduït al castellà, en el qual ja no l'han d'anar a pescar a fer nosaltres una traducció. Diu així l'himne a Santa Isabel d'Hongria. De niña, cuando eras niña, te ponías tu corona ante la cruz y su Cristo de la diadema de mofa. És a dir, que ella posava la seva corona de duquesa o de princesa als peus de la corona de Crist. Ella tenia una corona d'honor, de princesa, i tu la posava, com que dir, com si digués, jo te lleu a tu, Jesucrist, aquesta corona d'espines i te dono la meva, aquesta, oi, pedres precioses i tal. Segellina. Això és de nina, ja, quan jugava, de nina, ja jugava en corones i a llevar la corona d'espines, la corona de Jesucrist, i posa-li la seva, la que s'adreia del capet, i posa-li que ja era una corona d'or i pedres precioses. Ara, això de nina, ara de reina. Cuando eras reina, renunciabas a tus joyas y con tus bienes hacías hospitales y limosnas. Amb el teu béns feies hospitals, donava llimona. Això de reina. De pobre, Pues fuiste pobre, eras pobre muy gozosa y apreciabas tu pobreza sobre las riquezas todas. Era pobre, pero molt alegre de la seva pobresa. Molt pobre, però molt alegre de la seva pobresa. I la pobresa era la seva riquesa. De santa, pues era santa, y así la Iglesia te honra, nos fuerzas a que sigamos por tus sendas luminosas. Niña, reina, pobre, Santa Isabel, ayer y ahora, llévanos tú de la mano por la humildad a la gloria. És curteta, la tornen a enviar sense cap explicació, perquè vegeu quin ritme que té, que està de ben feta, els versos i el conjunt de versos són les estrofes. De niña, cuando eras niña, deponías tu corona ante la cruz y su Cristo de la diadema de mofa. De reina, cuando eras reina, renunciabas a tus joyas y con tus bienes hacías hospitales y limosnas. De pobre, pues fuiste pobre, eras pobre muy gozosa y apreciabas tu pobreza sobre las riquezas todas. De santa, pues eres santa y así la Iglesia te honra, nos fuerzas a que sigamos por tus sendas luminosas. Niña, reina, pobre, Santa Isabel, ayer y ahora, llévanos tú de la mano por la humildad a la gloria. És una de les santes més cèlebres, diguéssim, de Centro Europa, sobretot. Hi ha infinitat d'Isabel, Elisabet, Bet, Bet, com deien altres, nosaltres també tenim Isabel, Bet, Elisabet, també en tenim moltes. Fa por la quantitat de noms, de dones europees i nenes i lotes que es diuen Isabel. Per què? Perquè, clar, és molt famosa, se va fer tot per als altres, no tenia res per ella, tot per als pobres, i el seu palau, les seves joies, el seu vestit, tot per als pobres. Com si això no significàs res. Bé, hem pillat una oeda a Sant Isabel i donam el molt d'anys a totes les que ahir era Isabel. Com que tots els sants solen tenir octava, és a dir, cada festa de sant sol durar una setmana, espero que encara facin festa, tinguin festa que seva, i si varen menjar algun dolç, pensin que també bona poden donar en el que no nom amb Isabel, ni en tenim cap dinca nostra, i que no en tastàrem dolç de cap manera. Però sí que la llum o la imatge d'Isabel d'Hongria, o de Txecoslovàquia, el que vol dir que era un imperi únic llavors, sigui un exemple perquè realment és una persona super, super, super atractiva i per tant, per això hi ha tantes vels que ens costaria una borrada, els ha de felicitar a totes. Bé, una altra cosa, i així ja acabam, queden 5 minutets d'estar amb altres, és per dir que ja sabeu que el rector de la parròquia, mossèn Francesc Xavier Vicenç Gomila, tan simpàtic i tan atent en tothom, mos deixa perquè el bisbe li ha confiat una tasca de molta categoria i de molt de cuidado, diguéssim, que és rector del seminari major. El seminari, allà on se formen els capellans, és un lloc de molta responsabilitat, on hi ha d'haver un professor, un dirigents espirituals i, sobretot, un rector de molta categoria espiritual, de molta força, de molta enteniment i tot això perquè vagi formant. Perquè, al cap i la fi, el seminari major és el niu d'on sortiran els capellans que després ens han d'atendre nosaltres a les nostres parròquies, a les nostres vicaries, han de ser rectors o vicaris o el que sigui. Per tant, li ha donat aquest puesto i, per tant, haurà de sortir de Pollença. De moment, no pareix que quedarà com a rector únic de la parròquia de Pollença i de la du Moll, un altre ben simpàtic que tenim, que és en Danilo de Usera, que tot coneixem, que és de Brasil, i el substituirà fins que potser el bisbe tingui disposat, tingui en mans disponibles i pugui posar un altre rector a Pollença o posen un en el port i el del port passar a Pollença. Bé, és una substitució, és una provisió que no és fàcil. Ara, nosaltres, jo crec que en conjunt estan contents d'aquest senyor i des d'aquí ja li donam la ja li donem les gràcies per haver estat aquests 5 anys que ha estat a Pollença amb nosaltres, li donem les gràcies, el que ha fet per nosaltres, el que ens ha predicat, el que ens ha dit des de la trona, des del presbiteri, això, de lo que ens ha atès, i de tot això nosaltres li donem les gràcies. A la vegada, per ventura, si hem de ser gentils i galants, potser li hem de demanar disculpes si no sempre l'hem ajudat. Això és una cosa que seria llarg de comptar i potser ens hauríem de tenir un poc. Perquè, clar, la parròquia no és un capellà que comanda damunt el pollencí, no, damunt la gent de poble. La parròquia és una suma dels capellans i els feligresos, és a dir, els seglars, suma de capellans i de seglars. N'hi hagi molts o n'hi hagi pocs. Hi hagi un capellà per 10.000 persones o n'hi hagi dos per 20.000 o més. Sempre hi haurà molt manco capellans que feligresos. Però l'important és que sapiguem el que vol dir parròquia. Parròquia vol dir comunitat. Comunitat de membres. Quins són aquests membres? Els seglars i els capellans, els clergues i els seglars. Clergues i seglars. Ho hem de tenir ben en compte. També les monges, que formen part, diguéssim, com a religioses, com a del clergat. Som, a més de clergues i seglars, som això, el que hem dit, capellans i seglars, i després tot això forma una comunitat, una fraternitat, una família. Tots formam una família. Això de vegada no ho acabem d'entendre, senyor meu, i ho hem d'entendre. No són dues coses distintes. Aquí la parròquia i capellans, i allà que meva i que no me molesti ningú i que jo comando que nostra ja. No, la parròquia és una suma o una mescla d'això, de la parròquia, la seva església, el temple, però també el domicili de cada un. Formen part de la parròquia. Som parroquians, formen part. La nostra llar, el nostre bressol, el nostre domicili, la nostra casa, forma part de la parròquia i forma, per tant, una comunitat, una fraternitat, una família. Ho hem de tenir ben present, això, i tot el que se deriva d'això. El rebre bones lliçons, el rebre bons consells, el rebre que t'aqueixis, el rebre que tot el que mos faci millor, més bones persones, més lleials, més nobles, més bons ciutadans, etcètera, etcètera, etcètera. Que puguem dur tot el que hem de dur, siguin coses felices com coses tristes. I per ventura no hem de mereixer, qui sap si ho mereixem, si no hi hem de mereixer coses tan lletges com la pandèmia, com aquest coronavirus o com aquest Covid-19. No hi hem de mereixer això, sinó que a base de fer més bon de cadascú de nosaltres, però fent-ne també en família, en comunitat. Tot això és fruit de la paraula parròquia. Un pot dir, a mi no me venien en comptes, quan jo no crec en res de tot això, me basta pensar i entendre sobres que dependeix d'un ajuntament, d'una casa de la vila, d'un val, d'uns regidors i tot això. No? Però, a més d'això, a més d'aquestes instàncies cíviques, tenim també les instàncies religioses, també formant part amb un rector, amb unes religioses, amb una parròquia, amb una església, I tot això, hem de viure, per tant, aquesta vida parroquial, aquesta vida de comunitat, de fraternitat, i de família en què consisteix la parròquia. Hem de fer vida parroquial. I en aquest moment que mos diu adeu un membre que ha estat 5 anys amb nosaltres i que ha estat tan simpàtic i perquè molt tots l'apreciem, aleshores és el moment d'això, de dir-li gràcies, és el moment de dissabte i diumenge, sobretot dissabte, que hi haurà la missa de comiat, de despedida, i també el diumenge mos atraquem per l'iglesi i els sabíem felicitar o aplaudir o cantar o el que sigui. Això és la parròquia, això és vida parroquial i això és el que hem de viure. Molt bé, moltes gràcies. Ara ja són les 8 i que van, per tant, ja retorn al micròfon que m'han deixat en Maria Àngels i Maria Àngels, moltes gràcies i fins un altre dia, que fins dimecres que ve, que ja estirem molt a prop de... A més, diumenge, no oblideu que és Crist Rei, aquest diumenge que ve, o sigui, la festa de Crist en quant rei, i a més, la festa de Santa Cecília, que és la patrona de la música, perquè els músics també han de tenir un patró que bona falta els fa. Adidò, bona tarda, i ja sabreu més coses de totes aquestes que dèiem. Adéu.
Adeu, Bernat, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adeu.